dia i bon dimecres. Aquest matí, de moment fresquet i amb intenció de mullar una mica, he decidit tornar a acompanyar-vos des del Penedès Gama Extra. I sembla que això de l'estiu passa més ràpid que els dies d'hivern, perquè de sobte ja estem a dia 14 d'agost. I jo crec que el mes de juliol algú se l'ha saltat, perquè jo ni l'he vist. Us passa també o només em passa a mi això? El Penedès Gama Extra i des d'ara i fins a les 12 estarem aquí a Ràdio Vilafranca per acompanyar-vos aquest matí amb els millors continguts. Amb Marc Pujol al control tècnic i jo mateixa qui us parla, Aina Soler. I evidentment tot això no seria possible sense el nostre gran equip de col·laboradors i col·laboradores d'estiu que ens acompanyen cada setmana amb els seus continguts. Començarem al matí entrant al quiosc, com cada dia, per repassar els titulars de les portades dels principals diaris i veurem què ens porten avui aquests diaris. Del quiosc ens n'anirem a la llibreria perquè la Sílvia Mir ens recomanarà avui llibres de terror. Així que si sou fans d'aquest gènere, com jo, no us ho perdeu. Seguidament, la Irene Fernández, assessora a Mobilitat Internacional del CIAJ, ens portarà a la seva secció Mobilitat a la Fresca, més continguts i novetats sobre marxar de viatge i com fer-ho fàcilment amb el Servei de Joventut. La segona hora la començarem, com cada dimecres, també amb la dietista Astrid Barquer, a Salut Sense Drames, que ens porta consells per viure una vida més saludable i fer-ho fàcilment. And then, English Class with David McGarry, el nostre teacher de confiança, que ens farà parlar una mica en anglès i ens parlarà de curiositats i cosetes que ens vol explicar sobre els països de parla anglesa. La tercera i última hora parlarem de notícies curioses que trobem als diaris digital, al món digital, sobretot, i obrirem les vies telefòniques pel concurs d'una caixa de préssecs aquesta setmana de Torrent Vinyes Fruits, socis de l'ADB de fruita dolça de l'Alt Penedès. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. I tot plegat ho acabarem amb cançons dels 80, que sé que us agraden molt, així que som-hi, comencem, no?
Gama Extra, amb Aina Soler.
Comencem, com us deia, doncs, entrant al quiosc per veure les portades d'alguns dels diaris d'avui i comencem amb l'Ara, que ens porta el titular. Illa s'estrena amb un acte de suport als Mossos. El president visita avui el complex EGARA, en plena crisi del cos per la no detenció de Puigdemont, i Marlaska en fa responsable a la policia catalana, però admet a Llarena que ells tampoc el van detectar a la frontera. També veiem en foto de portada Miguel Milà, que mor als 93 anys, el degà del disseny clàssic català. Més titulars de l'Ara, la inclusió ucraïnesa ja controla 28 localitats a Rússia, el secretisme va ser la clau en l'ofensa, Elon Musk posa la catifa vermella a Trump en el seu retorn a X, el magnat li facilita la campanya, recordeu que havia estat expulsat de Twitter anteriorment. I, per últim, Gràcies queda sense correfoc per desavinences entre entitats. Aquests són els titulars de l'Ara. Anem cap al punt avui amb Gisela Ripoll, una arqueòloga que surt avui en foto de portada i que assenyala la cita «Empúries va ser el meu primer camp d'experimentació». I veiem més titulars d'aquesta portada. El govern crea un comissionat de barris i manté el del traspàs de Rodalies. El Ministeri atribueix als Mossos el fracàs del dispositiu per detenir a Puigdemont. L'última troballa a Empúries, una gerra petita amb la silueta d'un corredor grec, justament coincidint amb aquests Jocs Olímpics que acaben d'acabar. I es reobre el tram del passeig de Fanals de Lloret de Mar, malmès pels temporals. Anem cap al periòdico amb el titular Illa arrenca recolzant els Mossos. El primer Consell Executiu posa les bases estratègiques de la seva acció que prioritza Rodalies i la llei de barris sense concretar. I veiem en aquesta foto de portada els nous consellers amb Salvador Illa al fons al centre a la sala Tàpies del Palau de la Generalitat. També més titulars del periòdico. La policia catalana no va acceptar el suport d'Interior per detenir Puigdemont. Grècia rep les primeres ajudes europees per frenar el gran incendi d'Atenes. A Ciutat Vella, 1.123 multes des del 2022 per la promoció de rutes de borratxera. The Bear alimenta el boom de les sèries sobre gastronomia com a fenomen audiovisual, una sèrie que, si encara no heu vist, us la recomano, està a Disney+. I cita LGTBIQ+, la festa aquàtica del circuit aplega 10.000 persones a Illa Fantasia. També veiem en aquesta portada a l'esquerra una foto sobre els preparatius al carrer de la Fraternitat de Gràcia, decorada enguany amb meduses. Tenim meduses per tota la part de dalt del sostre d'aquest carrer. I veiem en títol amb aquesta fotografia: Gràcia amb tot a punt, la festa major s'inicia avui mirant el cel per la pluja i sense córrer foc a causa de la tensió entre colles.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Deixem les lectures perquè amb aquesta sintonia tan màgica ens acosta la Sílvia Delgado, la secció de llibres amb la Sílvia Mir, avui per parlar de llibres de terror. Escoltem-ho.
De llibres i d'històries i de personatges que ens fan viure altres vides i altres històries, en parlem i en gaudim molt amb les converses setmanals que mantenim amb la Sílvia Mir, llibretera de l'Odissea, el seu de llibres. Ben tornada, Sílvia.
Hola, bon dia.
Avui, però, t'has posat una mica terrorífica.
M'he ficat tètrica, sí.
Una miqueta, no? Vens negra.
Sí. Bueno, és una miqueta... Mira, tots els llibres que us portaré són una miqueta d'aquests de persiana aixecada, que entri la llum, perquè la veritat és que són llibres que fan por.
Tenen
fan
aquell por. Punt de mal rotllo.
Sí, sí, però estan molt ben fets, la veritat. Són autors molt diferents i d'èpoques molt diferents també, però a mi m'han encantat. I de tant en tant passar una miqueta de por també ve de gust, no?
Tu ets fan del gènere?
No sóc excessivament fan, però sí que és veritat que un gènere de negre ben fet, ostres, atrapa molt.
És que a mi el negre, el noir, m'encanta, però el terror ja no tant, i a vegades la frontera és delicada.
Jo recordo, no et sabré dir el títol del llibre, però recordo que vaig agafar un llibre d'un autor francès, que a més tenia tots els ingredients, nens, fantasmes, o sigui, tot el que et puguis imaginar, i el llegia a les nits. I recordo que vaig prendre la decisió de llegir-te'l durant el dia perquè arribava a somiar amb aquells llibres,
no? Vas haver de canviar la rutina literària.
Sí, i fins i tot amb una clienta que li vaig recomanar en el seu moment, al cap d'una setmana va venir i va dir, no puc. O sigui...
A la nit no?
No puc, diu, de la por que feia. Vull dir que si estan ben fets... Jo també sóc a vegades d'aquestes pel·lícules de terror, no et diré de Sitges, però sí, algun de tant en tant també me la miro, sí.
Avís per a navegants, doncs. Comences amb una saga terrorífica i familiar que ho ha petat.
Ho ha petat. és la saga Blackwater. Sí, sí. Hi ha una mica de barreja de tot, eh? Hi ha terror, hi ha narrativa fantàstica i fins i tot hi ha empoderament femení. Vull dir que aquí hi ha una miqueta de tot. L'autor es diu Michael McDowell i es va publicar originalment el 1983. Aquest autor, malauradament, va morir molt jove, però el que sí que ell va demanar quan es van publicar aquests llibres és que es fes per fascicles. Llavors,
com
al segle XIX, a principis sí. del XX, no? Que agafaves un trosset i s'acabava i al cap d'una setmana l'havies de tornar a comprar. Doncs aquest està dividit en sis llibres, cada un d'ells amb la seva petita història, però sí que és veritat que és d'aquells llibres que et deixa tot el final obert. Per tant, necessites la següent continuació per saber el que et passa. La gràcia que té és que en tots els llibres, quan comences el següent, hi ha un petit resum de l'anterior perquè vagis fent una miqueta de memòria. En aquest cas ho ha publicat Blacky Books, va començar el mes de febrer i ho va anar publicant cada 15 dies. La gràcia d'això també és que s'ha pogut publicar de cop, perquè a vegades sí que trobes sagues d'aquestes que te les tallen a mitges.
I t'has d'esperar un any, potser.
Exacte.
Amb una angúnia que fa.
I que després no recordes el que t'havies llegit, no? I la veritat és que sí, ho ha petat. Ja és veritat que tant a Itàlia, sobretot, era un fenomen molt, molt bèstia. La gent els hi va agradar molt i suposo que Blacky Books això és el que els va una miqueta atrevir-se a publicar, perquè tampoc és fàcil, és una cosa nova, no? Una miqueta de començar a agafar llibres i a veure si a la gent... Clar, t'ha d'enganxar i has de tenir la capacitat de poder-los publicar tots perquè la gent no els pugui acabar.
No és fàcil l'aventura, no?
No és fàcil, no. Però, bueno, porten 70.000 exemplars venuts.
Bufa!
Vull dir que amb això... I ara ells, bueno, estan reeditant els volums que calculen que arribaran fins als 100.000. Per tant, és un fenomen...
La van encertar de ple, eh?
De ple. I, a més, és aquests fenòmens que tu pots llegir tant un nano de 16, 17 anys, fins al de 40, fins al de 60. Per tant, hi ha una miqueta de joc que no té edat, aquest llibre.
És molt matriarcal?
És matriarcal en el sentit de que hi ha... Clar, la història es remunta en un poble, que es diu el poble Perdido, que està al mig d'Alabama. Clar, també t'has d'imaginar aquells... No? Allò, primera meitat del segle XX, una miqueta perdut al mig del no-re. I hi ha dos rius, el Perdido i el Blackwater, que són els que separen aquest poble. Llavors, en el primer volum de la saga, que es diu La Riuada...
No fas spoiler, oi?
No.
Només situes.
Només situo. Val. Perquè a més és el primer volum, eh?
Sí. I n'hi ha cinc més.
Descriu això, la inundació del poble que ha provocat... aquests dos rius junts, no? I llavors, de cop i volta, apareix en aquest poble una noia que es diu Elinor Damet. Diguéssim que aquesta serà com una miqueta la que dona joc a tot el que passarà després. Aquesta noia es mig enamora d'un dels protagonistes, també, que és de la família Caskey, que també serà una família molt important, i en aquesta família Caskey hi ha una mare, que és la matriarca, que és la Mary Love. I llavors, aquí... ja ens trobem amb un xoc entre dues dones molt potents i jugant una miqueta amb aquests rius i amb tot aquest món una miqueta fantàstic, perquè també hi ha fantasmes, també hi ha una miqueta de tot això. Bueno, comencen a haver-hi morts i a partir d'aquí sí que ja no us faré més spoilers perquè jo crec que us heu d'agafar el llibre i anar llegint.
Suposo que vens a la llibreria i demanes Blackwater i n'hi ha prou, eh? No cal
recordar res
més.
En tenim un expositor en què estan tots, un darrere l'altre. A més, em va fer molta gràcia perquè hi ha un nano que és bastant jove que va agafar el primer i va dir, no sé què fer. Dic, mira, prova-ho. I sí, cada setmana...
Ve a buscar el següent,
que a més quan va agafar l'últim va dir, ostres, ara què faré?
Què faré, la meva vida?
Dic, no, i és això, no? És la gràcia aquesta de que a vegades potser nanos, això, 16, 18 o 20, que no tenen lectura i dius,
no els agrada res.
Per aquí els enganxes segur,
clar,
sí.
El que passa és quan estàs enganxada tant de temps a una història, a uns personatges, quan s'acaba... tot i que aquí trigues, són 6 entregues, et quedes una mica orfa.
Sí.
No saps cap on tirar.
A mi em passa, eh? Per això a vegades sempre dic que m'agraden els llibres que tenen 400 o 600 pàgines perquè com a mínim vas seguint la història. També em passa amb les pel·lícules, eh? Necessito una pel·lícula llarga perquè la d'hora i mitja també em queda una miqueta mitges, no? A vegades. No, la veritat és que la història està molt bé. Són 6 entregues, us diré els títols de cada una. És La Riada, el segon es diu El Dic, la tercera es diu La Casa, el quart serà La Guerra, el cinquè, La Fortuna, i la sisena, La Pluja. i són tant en català com en castellà, o sigui que aquí es pot escollir.
Que no sempre passa.
Que no sempre passa.
Portes una altra recomanació que m'ha agradat el títol, Un lugar soleado para gente sombría.
Sí.
Està ben trobat.
Està ben trobat. I la portada, bueno, aneu-la a buscar perquè de veritat és que fa por la portada tota sola, eh? Es veu un...
Ai, sí, quin mal rotllo.
Un tigre...
Un felí, damunt, no sé quina mena d'animal.
Sí, damunt d'un llit que li està llepant el cap a una nena petita. Bueno, jugueu una miqueta amb això, amb els fantasmes i amb tot aquest món una miqueta més surrealista. L'autora es diu Mariana Enríquez, és una autora argentina, que a més és escriptora, és periodista i també és professora, per tant, és una dona que té molts anys de trajectòria darrere seu. I ja havia escrit altres novel·les, també de terror. Diguéssim que el gènere fantàstic i de terror és el seu gènere. Havia escrit una novel·la anterior que es deia Nuestra parte de noche, que va ser publicada el 2019 i va ser el Premio Herralde, que és el premi d'anagrama, diguéssim, dels més prestigiosos que té anagrama. I, bueno, en aquell llibre era la història d'un pare i un fill que travessen Argentina, de Buenos Aires fins a Iguazú, a la frontera de Brasil. I, bueno, són anys de la Junta Militar, també hi ha una miqueta també de joc amb la realitat. I el que fa en aquest llibre, en Un lugar soleado para gente sombría, que ho ha publicat Anagrama, també juga una miqueta entre la realitat actual i la ficció. Diguéssim que juga també amb com està la societat argentina avui en dia una miqueta, no? Llavors, els contes, perquè en aquest cas són contes, no és una novel·la, són 12 contes de terror. I, bueno, és una miqueta això el que els envolta, no? Per exemple, en primer conte t'explica la història d'una filla que viu a casa de la mare morta i ella té la sensació que no pot abandonar aquella casa perquè la mare encara hi és, no? I llavors juga una miqueta amb això. Però, clar, et descriu tota la perifèria d'aquell barri, no? I t'explica que aquell barri, en el seu moment, havia sigut un barri obrer, treballador, i que de cop i volta es va anar denigrant, van desaparèixer les persones, diguéssim, més treballadores, més normals, i va començar a entrar la delinqüència. I, bueno, té una filla que sempre li diu, mare, has de marxar, no? I ella diu que no vol marxar perquè allà hi ha la seva mare i encara viu allà la seva mare. Bueno, hi ha fantasmes, hi ha records, hi ha una miqueta de tot. La veritat és que la història és molt xula, vull dir que... I és això, són contes. Jo no soc molt fan dels contes.
A mi també em costen.
Però, ostres, és que estan molt, molt, molt ben fets.
Però si són terrorífics, potser a petites dosis està bé, no?
Clar, pateixes una estona i llavors
ja
dius, avui el deixo.
S'acaba.
Són unes 10 o 12 pàgines per capítol,
Ah, molt
vull
bé.
Dir que, sí, està molt bé. Allò, agafes una tarda i dius, va, ara em llegeixo aquest. I és això, juga molt amb... Així com amb l'anterior jugava molt amb el que era la dictadura militar, aquí juga més amb la contemporaneïtat, no? Una miqueta com ha arribat el Milei... a ser president d'Argentina.
Quines altres recomanacions terrorífiques tens?
Mira, en tinc una altra que es diu Los niños están mirando. Aquí entrem amb els nens. Perquè, clar, una bona història de terror sempre ha de tenir nens.
Sí.
No? L'han escrit el Lair Koenig i el Peter Dixon. Bueno, està editat per Impedimenta. A mi Impedimenta tot el que fa és que m'encanta,
Amb el segell en tens
sí,
prou.
Sí, agafa qualsevol cosa. Llàstima que només ho fan en castellà, perquè és que, de veritat, que està molt bé, I això t'has d'imaginar, són 5 germans que viuen en una casa a Malibú, per tant, són gent amb calés. El seu pare i la seva mare, tots dos són actors d'èxit, a més, i estan rodant a França, i han deixat una mainadera, que a més a la mainadera li diuen aguacates, perquè és una noia... Sí, d'aquests punts així una miqueta que juga amb l'humor, també.
Gamberros, no?
Sí, és una noia mexicana, sense papers, que treballa per ells, no?, una miqueta. I bueno, aquests 5 germans, diguéssim, que li fan una mica la vida impossible, també, amb aquesta dona. Total, que un dia aquests nois decideixen anar a la platja, s'emporten a l'aguacates, l'aguacates té un nòvio també mexicà, agafen una borratxera tots dos bastant impressionant, i els nens la seva única obsessió és anar a veure la televisió. I qui té les claus de la sala de la televisió és l'aguacates. Llavors, la noia aquesta, que està borratxa, asseguda dintre d'un matalàs d'aquests aquàtics, l'agafen, l'arrastren fins al mar per poder prendre-li les claus i poder-la moure. Total, que aquell matalàs desapareix, l'aguacates desapareix, i els nens es tanquen a la casa i decideixen que allò no ho ha de saber ningú, ni els pares, ni els veïns, ni ningú. I llavors és una miqueta tots els personatges que van entrant a dintre de... Bueno, van entrant, intenten entrar en aquella casa, no? I la història, a veure, té punts d'humor, eh? La veritat és que jo hi ha hagut moments que...
Ha rigut també.
Però clar, és la tensió aquesta una miqueta, no? De cop i volta... Clar, i acaba apareixent la policia, fins i tot, no? I són aquests cops de la canalla, clar, és la visió de la canalla del que està passant a l'exterior. I és aquesta psicologia també del que ells s'arriben a imaginar que pot estar passant allà dintre. I allà fora. I la veritat és que és molt xulo.
I acabem amb el mestre del terror.
El mestre del terror, que, bueno, qui li agradi Stephen King, doncs ha publicat una novel·la nova. La veritat és que també són contes. Avui vinc de contes,
sí,
mira,
ja
veus?
Sí, ja ho veig.
Cosa que no acostumo fer mai. Però, bueno, la Stephen King ha publicat un llibre que es diu Si te gusta la oscuridad, i ell, en el seu epíleg, al principi diu t'agrada la foscor? Perfecte. Diu, a mi també.
Seguim.
Clar, i a partir d'aquí, bueno, és anys, eh? Stephen King porta 50 anys sent el mestre literari de... Sí que és veritat que ha tingut coses més bones, coses més dolentes, però bueno, clar,
però
això...
Però és que és molt prolífic.
Clar,
no pot ser de primera.
Hi ha molts autors que els hi passa, això, no? Novel·les d'aquestes que de cop i volta dius, ostres, és que m'agradava tant aquest autor i aquí m'ha decepcionat tant. Bueno, en aquest cas... Al ser contes, jo crec que també ajuda una miqueta a això. Un conte t'agradarà més, l'altre conte t'agradarà menys, no? Bueno, trobem això, un conte... L'ha publicat Plaza i Janés, només està en castellà, això sí, s'ha de dir, perquè avui vinc molt castellana, però, noia...
És el que hi ha.
És el que, sí, és el que trobo. I llavors, bueno, n'hi ha un això, doncs... Hi ha títols com Dos cabrones con talento, no? On revela el secret de com aquests dos homes van adquirir habilitats, que ja se sabrà quines habilitats són, per exemple, o un altre que es diu El mal sueño de Danny Cowling, que és una explosió psíquica inesperada que posa potes en l'aire la vida de moltes persones que estan a dintre del seu voltant, d'aquest Danny Cowling, que diguéssim és un personatge una mica especial. O un altre que es diu Serpientes de Cascabel, també. Vull dir, hi trobarem de diferents contes, i si us agrada Stephen King, doncs ja sabeu més o menys la seva manera d'escriure, i jo crec que sí, que és un clàssic. I la veritat és que l'Stephen King té una gràcia que... Hi ha molta gent, sobretot nois, adolescents i adults, que els enganxa moltíssim. La novel·la negra, aquest no és negre, eh? Això és més terror.
Sí.
Però sí que és veritat que el que és, com més fos sigui, no? Més adolescents atrau. És com una...
És
com
una etapa
tendència.
Que s'enganxa, sí.
A mi em va passar, la veritat. Jo també vaig tenir una etapa d'aquestes que, ostres, tot el que enganxava...
Gòtica.
Sí, una miqueta, sí. I mira que no he sigut mai de tribu gòtica, eh? Però sí que he anat a buscar aquests referents. Bueno, suposo una miqueta també al teu cap busca coses noves, i aquestes són xules.
Tres llibres i una saga, que són sis llibres terrorífics. Gràcies, Sílvia Mir, bona setmana.
A tu, adéu.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:45. Obrim un nou flash informatiu al Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. A partir d'avui, els establiments de venda que hi ha al voltant de la plaça de l'estació i que tenen menys de 300 metres quadrats hauran de tancar a les 10 de la nit. Aquesta limitació, establerta durant tot l'any, afecta els establiments oberts actualment i els que eventualment es puguin obrir en el futur. L'objectiu és reduir l'incivisme a aquesta plaça i al seu entorn. Es tracta d'un punt sensible, important de la vila, i quan arribi la festa major hi haurà un dispositiu especial per garantir la seguretat a la zona. La mesura la va anunciar l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, a principis de juliol, en la presentació dels nous vehicles de la policia local. L'alcalde va explicar que els entorns d'aquests establiments acumulaven moltes incidències, sobretot d'incivisme, en determinades hores, relacionades sobretot amb el consum de begudes alcohòliques d'alta graduació. El pla de limitació horària ha estat elaborat pels serveis jurídics de l'Ajuntament i la policia local i entra en vigor arran de la publicació de l'anunci de l'aprovació definitiva al butlletí oficial de la província. En aquests mesos d'estiu són moltes les persones que marxen de vacances en avió. La Diputació de Barcelona recorda precaucions a tenir en compte per garantir els drets del viatger davant de possibles retards, anul·lacions i altres imprevistos. Informar-se prèviament sobre la documentació necessària és la primera precaució abans de fer la compra del viatge. Abans de triar el destí final i marxar de viatge, és important saber alguns aspectes que des de les agències de viatges assessoren. Es cal tenir en compte que la compensació econòmica d'entre 250 i 600 euros en cas de 3 hores o més de retard és una possibilitat. La cancel·lació del vol, on el viatger pot escollir entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu, a més de la mateixa compensació econòmica, excepte si l'aerolínia comunica la cancel·lació amb 2 setmanes d'antelació. Un altre consell és en cas d'incidències amb l'equipatge, en el que el viatger ha d'emplenar sempre l'informe d'irregularitat d'equipatge abans de marxar de l'aeroport. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha autoritzat la plantació de 928 noves hectàrees de vinya pel 2024, amb un enfocament especial en joves viticultors i explotacions petites i mitjanes. Els joves viticultors rebran la totalitat de la superfície admissible sol·licitada, amb un màxim de 5 hectàrees per sol·licitant. La superfície total concedida és el 71% per viticultors de petites i mitjanes explotacions, dels quals un 17 són joves. Per comunitats, Castella-La Manxa encapçala amb 417 hectàrees, seguida de Castella i Lleó amb 232 i Catalunya amb 104. Aquest any, 13 programes de la Festa Major de Vilafranca tindran amagats en el seu interior una joia de la joieria Moner. La iniciativa s'ha presentat aquest dimarts a la tarda en un acte que ha comptat amb la presència de Gena Moner, directora creativa de la joieria, i també amb els administradors de la Festa Major. Així doncs, 13 seran els afortunats que, a banda de rebre el programa i l'estampa de la més típica, també aconseguiran una joia feta artesanalment. Amb aquesta iniciativa, els administradors esperen vendre els 1.100 programes de la Festa Major durant la tradicional capta, que tindrà lloc els dies 20 i 21 d'agost. Segons Gena Moner, la joieria ha elaborat 8 polseres d'or groc de 18 quilats amb una peça en forma de trèvol, 3 polseres amb diamants i maragdes i 2 anells, un d'ells d'or rosa amb un topazi blau, i 2 ametistes i l'altre d'or blanc amb un topazi Blue London i 2 topazis blaus. Les joies s'han elaborat exclusivament per aquesta ocasió, tot i que també estan pensades perquè tothom qui les aconsegueixi les pugui lluir tot l'any. Tot plegat està valorat en 3.315 euros.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ara, tenir un pis propi és més fàcil. Nova promoció de pisos al Pla del Penedès. Pisos des de 76.350 a 165.000 euros. Pisos de fins a 3 habitacions en una zona confortable i cèntrica amb tots els serveis i l'escola al costat. Informeu-vos a Finca SIP al telèfon 93 890 04 33 o bé passeu per les nostres oficines de l'Avinguda Tarragona 28 de Vilafranca del Penedès. Ara un pis nou més a prop vostre des de 76.350 euros. Més informació a Finca SIP. Va de Castells. Tota la informació castellera, el repàs de les diades del cap de setmana, el termòmetre casteller, l'agenda i molt més. Bada Castells, els dilluns a les 9 del vespre, presentat i dirigit per Pep Ribas. Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon, el 93 890 18 11, perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa. Superoferta, superoferta, superoferta a Calvi Sentó. Sí, sí, perquè ara a Calvi Sentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Calvi Sentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu.
Passen 8 minuts de 9:45.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
I és el moment de viatjar, o almenys de saber com ho podem fer millor i més barat, amb l'ajuda de la Irene Fernández, assessora en mobilitat internacional del CIAJ, a la secció Mobilitat a la Fresca. Bon dia, Irene.
Bon dia.
Avui què farem? On viatjarem?
Avui la idea és parlar dels voluntariats, voluntariats, intercanvis juvenils, no?, que és el que dius, manera econòmica, no només econòmica, sinó que són oportunitats que estan 100% finançades i doncs penso que es coneix poc, cada cop es coneix més, però és una molt bona oportunitat i és algo que també pensem que ho podem fer tota la vida i no és així. Hi ha també una franja, no, d'edats i és un cop a la vida que ho podem fer i crec que és molt necessari conèixer doncs tot totes aquestes oportunitats que ens ofereixen des de la Unió Europea, bàsicament, perquè és qui posa aquests diners.
100% finançada vol dir vols, allotjament, tot això, no? Que a vegades et penses que el vol l'has de cobrir tu o que hi ha algunes despeses que has de cobrir tu allà.
Exacte. El projecte principal, que és el cos europeu de solidaritat, abans es deia Servei de Voluntariat Europeu, per qui coneixi l'altre projecte, doncs ve a ser el mateix, van canviar el nom. I aquesta oportunitat, bàsicament, que a vegades molta gent em pregunta, 100% finançada? Sí. Inclou els vols, d'anada i tornada, inclou l'allotjament, els àpats i algunes formacions que es puguin fer durant el voluntariat.
Està molt bé.
Està super, super. Però és a partir dels 18 anys i màxim fins als 30. És veritat que es finança un cop a la vida, és a dir, que hem de tindre molta cura, no?, quan escollir bé, no?, perquè després no puc dir, ostres, no m'agrada, no em vull fer una altra. Podràs fer-ne, però 100% finançat doncs no serà. I el que sí que sempre dic, quan sobretot vaig explicar-li, no, als joves als instituts, aquest projecte és, hi ha una trampa. Perquè dins d'aquest voluntariat, dins d'aquest projecte, tenim com dues opcions. Tenim el que és long term, no, llarga durada, i short term, que és en aquest cas curta durada. I hi ha la trampa de que curta durada és que no dura més de 2 mesos. Mm. I llarga durada seria mínim 2 mesos, màxim 1 any. Si primer fem un de curta durada, en aquest cas sí que tindrem l'opció de que ens tornin a finançar un de llarga durada.
Vale.
Per tant, sempre els dic, hi ha aquesta trampa. També, si no heu marxat mai, és una molt bona opció, perquè primer, doncs, això, marxes potser un mes, 15 dies...
Un primer tastet.
Ah, exacte. I després, doncs, ja faràs el de llarga. Ara, hi ha molta gent, no?, pues que ja està llançada, ho té molt decidit, i, bueno, doncs, mira, aquest any, doncs, jo què sé, he acabat batxillerat, estic amb l'impàs aquest d'anar a la uni, però, o a fer un cicle, però encara no... no sé ben bé o m'he quedat fora, pel que sigui, doncs, bueno, molta gent també aprofita, no, aquesta oportunitat per dir, bueno, doncs ara és el moment i me'n vaig, doncs, durant, jo què sé, un any, 8 mesos, a l'estranger a fer algun projecte. En aquest cas també els hi dic molt clar, quan venen, clar, paraula voluntariat, no? Molta gent té al cap o associen voluntariat amb causes humanitàries. O sigui, sí, no? Existeixen, però dins d'aquest tipus de voluntariat que parlo, mai parlo de causes humanitàries. Qui li agradi i li interessi, l'informarem, però seran altres projectes que ja estan destinats a això. En aquest cas, el cos europeu, el que jo sempre explico, són voluntariats de super diversos, de molts tipus. Poden anar a referents, per exemple, amb educació, amb esports, amb cultura. Un exemple que tenim ara mateix, tenim el Bernat Torres, que està a Bèlgica, un jove d'aquí a Vilafranca, va marxar, si no recordo malament, al febrer i tornarà al novembre. Uh-huh. I està allà durant, doncs, això, 8-9 mesos fent un voluntariat relacionat amb esports. Està a un lloc on es fan esports d'aventura.
Ah, que guai.
I el seu voluntariat és donar suport, en aquest cas, a fer les activitats, a fer caiac, fan escalada, els casals d'estiu que venen, i bàsicament aquest és el seu voluntariat. I això és el que vull que tinguin clar, que voluntariat no estem parlant de causes humanitàries, sinó són coses que a vegades poden estar relacionades amb el que volem fer en un futur, o potser estic en una aula amb infants perquè la meva passió és aquesta, i potser fent el voluntariat dic, ostres, m'agrada, però he vist una altra part que m'agradaria més o acabar de profunditzar.
I has de tenir alguna mena de formació o et demanen algun requisit?
No. En aquest cas sí que és veritat que és important que anem on anem d'Europa, el voluntariat serà en anglès, i és una cosa que a vegades amoïna molt, no? Perquè, ostres, tindré nivell, no tindré nivell, és igual. Vale. L'important és anar també a practicar l'idioma, encara que siguis alemanya serà en anglès, no serà en alemany. I si fas un de llarga durada, és a dir, que mínim són 2 mesos, també et proporcionen un curs d'idiomes. Tu pots escollir, doncs, mira, el faig en anglès o el faig en alemany, perquè l'anglès, doncs, ja l'aniré practicant allà, i aprofito per fer el curs d'idiomes, en aquest cas en alemany, no? Et fan una prova de nivell i tu a partir d'allà comences a fer el curs d'idioma. I com a requisit, no, cap. Som escollits en base al nostre perfil. És molt important, sempre, doncs, quan algun jove vol marxar, dic, quedem, i sobretot mirem que el perfil estigui ben fet, perquè és la nostra porta d'entrada.
Vale.
Les entitats miren el nostre perfil i miren, ens interessa o no ens interessa. Per tant, ha d'estar molt ben fet aquest perfil, i és en base a als nostres interessos, les nostres curiositats que ens escullen. Per tant, no és tant la formació que tinguem, sinó totes aquelles petites coses que hem pogut fer, no? Com, per exemple, doncs, he fet un curs de premonitor, un de monitors, i si jo ja estic enfocat en fer alguna cosa relacionat amb el lleure, doncs, ostres, veure que has fet això, no?, et pot donar punts. I l'única, potser així, que no és requisit, però que sí que tenen molt en compte, és sobretot quan estàs amb infants. Quan estàs amb infants sí que al nivell d'anglès no et demanaran cap requisit de necessites, doncs, el nivell B2 o no. Però sí que és veritat que es fa una entrevista per veure quin nivell tens, perquè al final l'objectiu és que també t'es relaciona amb nens. I clar, si no hi ha un nivell almenys que sigui mitjal, doncs al final aquest voluntariat, doncs, després et pot costar. I això sí que és una cosa que tenen en compte, però per altres tipus de voluntariats no hi hauria cap requisit específic.
Llavors entenc que t'escullen a tu, o tu també pots posar unes prioritats, una...
Sí, tu esculls, és a dir, tu apliques, és com tens un mapa, entres a la pàgina, tu pots entrar directament sense estar registrat ni registrada. Tu entres, veus totes les oportunitats, actualment, normalment hi ha entre 1.000, 1.200, 1.300. Important també quan entrem, no?, que veiem que no només és Europa, i ens emocionem molt perquè veiem que hi ha Amèrica, hi ha a Àfrica... mirem-ho bé, perquè tot el que no és Europa potser no està 100% finançat. Ho hem de mirar. A vegades sí, hi ha projectes que sí. L'any passat es va fer un a Xile que era 100% subvencionat, però ho hem de mirar bé. I en aquest cas, tu apliques on tu vols. Pots aplicar a 5, a 6, els que tu vulguis. I en base a això, tu rebràs respostes. Et diran o sí o no. Potser t'han escollit a 2. I tu dius, pues mira, dels 2, al Bernat li va passar. El van escollir a 2 i al final va ser ell qui va escollir. Pues mira, dels 2 que m'han escollit, vull aquest.
Hi ha molta gent que s'interessa per aquests voluntariats, o és una cosa que costa una mica?
No, la veritat és que cada any em trobo molta més gent interessada. De fet, ara mateix, l'any passat doncs, vam tindre el Bernat, que al final és qui així des de l'any passat portàvem i va marxar. I ara aquest any, actualment, estem entre 3 o 4 persones que tenim aquí i aquí. Una ja està acceptada, que segurament marxa l'1 d'octubre. I tenim 2 o 3 més que estan fent la cerca ara mateix. O sigui que, si tot va bé, potser aquest any tenim ja 3 o 4 persones que també poden marxar a viure aquesta experiència.
I l'experiència entenc que normalment és bona, no? Sent un programa així ja més... No com aquell cop que parlàvem d'au pairs, que és més descontrolat.
Sí. No, aquí l'avantatge també és que tenim un control, no? Està molt vigilat en quant que tu tens l'entitat d'enviament i l'entitat de rebuda. Per tant, aquí ja hi participen molts agents, no?, que també et donen aquesta seguretat, perquè a vegades també em passa, no?, que per molt que tinguem 18 anys, ens venen les papes, no?, on va i què va fer, no?
Què li has explicat, Irene?
Exacte. I és com una mica, no?, et dona seguretat de que en aquest cas fem d'entitat d'enviament, no?, i tenim l'entitat de rebuda. Aquestes dues firmen un contracte, pel mig hi ha la persona que fa el voluntariat, que també firma, en aquest cas, el compromís, i en qualsevol moment tens la persona de referència tant aquí, que et va fent el seguiment, en aquest cas jo, per exemple, el Bernat, cada mes li faig un seguiment, envia un report de tot el que està fent, les hores que ha fet, les activitats que ha fet, m'envia una foto, i després allà té la persona també d'acollida, que és també qui li fa aquesta integració. Normalment les dues primeres setmanes es fa una integració per conèixer l'entorn, l'idioma, a la gent, i bé, i després al final també es fa com un Youth Pass, que és molt interessant perquè és com un reconeixement a nivell europeu conforme has fet aquestes tasques. I això pues, també està molt bé perquè després potser si vas a buscar feina amb algú relacionat pues, és algo que pots aportar, no? I al final les conclusions de tothom és una experiència molt, molt gratificant.
Per tant, molt recomanable.
Sí, super. I és això, ostres, està finançat al 100% i gairebé hi ha pocs projectes que estiguin finançats al 100%. I això sí, hi ha molta gent que quan entra a la pàgina em diu, ostres, ja és de curta durada, perquè gairebé tot el que trobem a la pàgina és de llarga durada. Costa molt trobar de curteta. Curteta, sobretot, estan orientats cap a l'estiu. Uh-huh. I el truc que jo els dic per buscar els de curta seria que no ho busquin dins del cos europeu, sinó que ho busquin a través d'una altra pàgina, que és el COCAT, que és la Coordinadora de Camps de Treballs de Catalunya.
Vale.
Perquè dins d'allà podeu trobar directament el que són els voluntariats de curta durada. Pots filtrar per Europa i et sortiran voluntariats que et posen que no tenen cap cost. I són aquells els que estan finançats per aquest projecte, diguéssim. Encara que no sigui amb ells, directament sí que estan finançats per ells i en aquest cas tu pots participar en aquests de curta durada, que són uns 15 dies.
És a dir, des del COCAT, i llavors queda enllaçat, no?
Exacte. És la manera més fàcil de trobar els de curta, perquè si no, clar, allà entre 1.000 projectes, potser, no sé, n'hi ha 80, i tu dius, ostres, on els trobo? A quina part del món estan, no? I el més fàcil és anar al COCAT i allà trobarem els que són de curteta durada.
També a Europa, tot igual, no?
Sí.
Tot dins de...
Tot està allà. De fet, ja posa baix el segell de que està finançat pel cos europeu de solidaritat.
I si no, ja ho sabeu, aneu al CIAG i la Irene us ajuda amb tot. Alguna cosa més, Irene?
No, bé, animar a tothom que vulgui, que vingui, ens pregunti, sobretot, i que els ajudarem sobretot a fer el perfil, que és com el més important.
Hi ha algun país, alguna experiència que sigui com la més demandada o la més buscada? Algun país, potser?
Sí que és veritat que ens estem trobant... L'interessant no és Europa perquè és el que està 100% finançat, però sí que és veritat que cada cop ens estem trobant molta gent que vol anar cap a Àsia. Uh-huh. I en aquest cas, justament ara venint cap aquí, m'he trobat un WhatsApp del Bernat que em deia, Irene, se m'acaba això, què puc fer? I que volia marxar cap a Àsia i és algo molt recurrent. I li estava explicant, dic, clar, dins del cos europeu no encaixa això. Però l'únic que sí que ens... com una mena de voluntariat que encaixi i que el fet d'anar no et suposi un cost superelevat, sobretot el mantenir-te allà, perquè, clar, si ja vols estar 3 mesos, 3 mesos traient diners de butxaca, no? En aquest cas, per menjar, per dormir, clar, has de tindre molt estalviat. I el que li parlava ara era, dic, per què no un workaway, no? En aquest cas, que bàsicament el workaway és un voluntariat que canvi de tu oferir el que es necessiti, doncs la cuida d'uns animals, d'ajudar amb algú que té un negoci, que a vegades fins i tot et donen uns diners, no? A canvi d'això, doncs tu tens l'allotjament i els àpats, l'únic que sí que aquí tu et pagues el trasllat fins allà.
Vale, és l'altra opció, per si ja no tenim aquest 100% que només podem gastar una vegada.
Exacte, l'únic que sí que aquí ja no tenim això, ja no hi ha ningú posa diners, bàsicament és a canvi de tu et quedes a casa meva, jo t'ho poso tot, i ja no tenim cap entitat aquí que ens doni el suport. Això sí que ho hem de tindre clar, és a l'aventura, sí que és una plataforma de confiança, Workaway, però ja no, és a dir, ja sortim a l'aventura, més aventura. No tenim ningú que ens digui, escolta, enviem un informe mensual, què tal, com va, algun problema? O jo què sé, tinc un problema amb les hores, vinga, ho solucionem. Uh-huh. Aquí ja anem més a l'aventura.
Ja és el següent pas, aquest.
Sí, aquest és el següent pas. Sí, sempre recomanaria fer alguna altra experiència abans de fer aquesta, perquè, clar, si és la primera vegada que marxes, i a més marxes això a l'aventura, que tu has de muntar tot tu, millor mirem unes altres coses, i més si ja ens anem a Àsia, no?
Clar, i deies això del manteniment en 3, 4, 5 mesos. En aquest cas, amb el voluntariat aquest del 100%, no tens ingressos extres, però ho tens absolutament tot cobert. Com funciona això? Tens... Et van donant els àpats? O...
Sí, ho tens 100% cobert i fins i tot a vegades sí que tenim, sobretot els de llarga, durada, els de curta no, però els de llarga podem tindre els que es diu uns diners de butxaca. Mm. No és una fortuna, perquè no ho és, depèn del país, està estipulat, està molt marcat i són 5, 6 o 7 euros al dia.
Ah.
Que, bueno, vine a final de mes, pues tens això. I després, en quant als àpats, pues depèn. Clar, si, per exemple, estàs en una residència d'estudiants que ja tenen un càtering, pues t'ho proporcionen a partir d'aquí, no?, el dinar. Però, en el cas de que sigui que estàs en un pis sol o compartint un pis, el que fan és que, a més d'aquests diners de butxaca, et donen més diners, que és la manutenció. I amb aquests diners tu t'administres per comprar-te el menjar. Normalment doncs, poden ser uns, depèn, 240, 270, 300... També ve molt marcat pel país, que també hem de dir que ens donen diners, però que tot a vegades està com molt marcat i és com, vale, no ens podem passar d'aquí i amb això has de viure. Però, bueno, al final és una molt bona experiència, de fet. Igual que marxem, també venen. Ara, durant aquest estiu, hem tingut dos voluntaris d'aquest projecte que han estat fent el seu voluntariat aquí a Vilafranca, concretament els hem acollit a l'Espai Jove a la Nau.
Ah,
i han estat, sí, han estat 2 mesos doncs, fent això, voluntariat amb temes de dinamització i animació sociocultural, donant suport a les tasques d'estiu de la Nau, no?, el programa de la Nau, i han estat aquí dos mesos.
Que xulo.
Sí, sí, o sigui que igual que, vull dir, que igual que marxem, doncs també doncs, venen aquí i al final també comparteixes, no?, experiències, coneixes gent, que això també està molt bé perquè després tu dius, ostres, doncs mira, vaig conèixer, encara que jo estigui a Alemanya, vaig conèixer algú de Polònia. I ja també fas amistat i després et dona, no?, de, doncs mira, me'n vaig una setmana amb aquella amic o amiga que he fet d'Alemanya, de Polònia, me'n vaig una setmana a Polònia.
Perquè trobes altres voluntaris.
Pot ser que et trobis. Hi ha voluntariats que sí que és possible que estigui sol o sola. Si són de curta durada, sempre seran acompanyats. Els de curta durada mai acostumen a ser que vagis sol o sola. Els de llarga pot ser que sí, que trobis que estàs sol o sola. Per exemple, vam tenir una jove que estava, si no m'equivoco, a Milán, donant suport a un museu amb tasques de portar xarxes socials. Els ajudava a portar les xarxes socials. Aquesta noia, per exemple, sí que estava sola, però, per exemple, el Bernat, allà s'ha trobat amb molts altres voluntaris d'arreu d'Europa que estan fent el mateix voluntariat que ell.
I són moltes hores?
No. Són 4, màxim poden ser 5 hores al dia, i només pot ser de dilluns a divendres. Mai pot ser cap de setmana. Mai.
O sigui que també tens temps lliure per...
Exacte.
Dins d'aquestes hores inclou la formació o la formació és
el part? Sí, pot incloure la formació. Això depèn que l'entitat ho varia com vol, no? Ho classifica com vol, però sí que dins del còmput total, si no m'equivoco, són unes 30-32 hores. Dins d'aquestes 30-32 hores que fas de dilluns a divendres, està inclosa la formació. Per tant, al final és el que et dic, potser fas 4 hores al dia de voluntariat. Que això, per exemple, ens va passar, no? El Bernat em va dir, ostres, és que estic fent més, i ens vam quedar, com? I ràpid vam trucar, no, i el dia següent, no?, com que ja ho van tenir arreglat i ja s'ha estabilitzat d'hores, no?, perquè tu potser no ho saps, l'entitat d'allà et diu, no, perquè són més... No. Això, per això, també et dona confiança aquesta, no?, de que tens l'entitat aquí que en qualsevol moment truca allà i diu, ei, que això no és el que hem firmat, que són menys hores. I al final cap problema. Estan fent, va dir, tot solucionat, i han parlat tots els voluntaris i estem fent les 4 hores perquè estàvem fent 5 i mitja o alguna cosa així.
Uh-huh. I això has dit que es pot aprofitar des dels 18 fins als 30 anys.
Ah, exacte. Un cop a la vida.
Quant triga a fer-se el tràmit?
Un cop t'escullen és ràpid, és tot molt ràpid. L'únic que sí que és veritat que, clar, a vegades que ens contestin no és tan ràpid. Jo sempre aconsello que mínim, sé que és molt de temps, però mínim diria que 3 mesos. Que potser ens hi posem i el mes següent ens contesten. Abans sí que era més lent i cada cop ens trobem que les respostes són més ràpides. Per exemple, el Bernat va ser superautomàtic i a més el van contestar 2. I vaig dir, no t'emocionis perquè no acostuma a ser tan ràpid. Dic, o sigui, no ha passat ni un mes, ja tens una resposta i 2 positives. I ara tenim un altre noi, que és el que marxa l'1 d'octubre, i també ha sigut com molt ràpid. I sí que estem veient que la tendència està sent que és més ràpida, però a vegades no ho és tant. Per tant, tampoc ens anem, no, a dir, bueno, ho faig a última hora. No. Jo aconsellaria fer-ho amb temps, mínim diria 3 mesos abans de voler marxar, i en aquest cas també perquè hem de preparar el perfil, i això al final porta també una feina.
Molt bé, Irene, no tinc més preguntes. Se'ns acaba el temps. Ja, com cada setmana marxo d'aquí amb ganes de viatjar i de fer ara un voluntariat. T'esperem d'aquí 2 setmanes amb més mobilitat a la fresca. Merci,
super.
Irene.
Adéu.
Adéu.
Opened up my journal to a page. Everything hurts me still the same. It's like there's nothing new for me to say.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca. Amb Aina Soler. Still a kid.